Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Benvinguts, amics i amigues, a Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Els controls i edició del programa, l'Alberto Vilela, i el que us parla, en Francesc López. Avui, la Irene entrevistarà l'Amadeu Bonet. L'Amadeu és professor, director de l'Escola de l'Esplai i membre de l'ACO, Acció Catòlica Obrera. Un home veritablement polifacètic, que ha fet de la militància cristiana una virtut. Aquesta entrevista serà l'eix central del programa. Ara us deixem a l'editorial.
Cada any, quan ja ha començat el curs i ens trobem enduts per la rutina d'un any més, amb les idees ja clares i amb el prejudici d'una confiança del qui coneix el desenvolupament dels esdeveniments, ens dona una lliçó sobre la incertesa dels fets i miracles quotidians, en definitiva, de l'esperança. Mirant els ulls d'un savi agricultor que contemplava els seus camps, vaig escriure: de nou els camps són promptes a omplir-se de promesa. Encara fresc a la memòria, el rèdit de realitat que dibuixava ja fa uns mesos la grogor dels caps de cereal. El vent envellia l'espectacle com transportant els vehicles que per les carreteres semblaven desplaçar-se a través d'un mar sòlid i de solitud. No hi ha repòs per al pagès humil, que desconeixedor encara del guany comença la creuada de la preparació de la terra i de l'espera de l'aigua que beneeixi les propietats, tan poc controlables. La sembra defineix el començament d'un projecte, que per anys que passin, mai somiaries que arribarà a bon port. Poc a poc, la promesa va omplint els camps buits. Que curiosa la vida, que ja present en la llavor, serena, tranquil·la, pacient i adormida, es desperta i vesteix de llum el dia i d'ombres la nit. S'adorm també el pagès amb els ulls plorosos, contemplant la bellesa del misteri d'una creació que ell ni tan sols sent haver propiciat. I cada cop, diferent, arriba la sorpresa d'un fruit que coneixes perfectament però que no entens. Tens collita i no saps aplegar-la tota. I poca cosa et dona tant. De nou els camps són promptes a omplir-se de promesa.
Fernando Sánchez de Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Debat a Bat, al poble d'Almacelles.
El proposat diumenge, 30 d'octubre, l'emissora municipal d'Almacelles s'ha unit a les emissores que emeten el nostre programa, Debat a Bat. Moltes gràcies als treballadors, regidors i alcaldia i a tot el poble d'Almacelles per unir-se al programa de les bones notícies que serà emès els diumenges a les 11 del matí al seu dial habitual.
Inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de l'Escola de l'Esplai de la Fundació Verge Blanca.
El proppassat dia 20 d'octubre, en el Paranimf de l'Acadèmia Mariana, s'ha dut a terme la inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de l'Escola de l'Esplai de Lleida. Per a l'ocasió, fou Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, qui amb la conferència Educar la intel·ligència social, liderar el canvi social des de l'educació, centra l'acte. A l'acte van assistir un centenar de persones i va ser presidit pel vicari general de la diòcesi, mossèn Ramon Prat, el qui fou acompanyat per diverses autoritats de la ciutat.
Encontre de laics i laiques del Carmel a Lleida.
Un grup de 50 laics adults procedents de Portugal, Colòmbia, de les Illes Balears i de diversos racons del nostre país han realitzat la seva assemblea anual a Lleida. Aquesta trobada ha estat durant el pont de Tots Sants. Aquests homes i dones representen el Carmel missioner seglar d'Europa i veuen en l'espiritualitat, en la vida, l'experiència i doctrina del beat Francesc Palau i compten amb l'assessorament de les seves filles, les carmelites missioneres. En celebrar-se al llarg d'aquest any el bicentenari del naixement del Pare Palau, han volgut acostar-se als orígens geogràfics i històrics d'aquest home de Déu. Cada grup nacional ha compartit les seves experiències, conscients que així ajuden al creixement del col·lectiu, i junts han programat el nou tram del camí, han pregat, conviscut i compartit bonics espais d'oci.
Acaba el curs de monitors en educació afectiva i sexual.
Aquest curs, que ha tingut una durada de 30 hores, s'ha estat desenvolupant a la Casa de l'Església de Lleida, el qual ha acollit 24 persones. En el transcurs de les sessions s'ha aprofundit en el desenvolupament afectiu i sexual, l'art de la comunicació, la sexualitat humana. Durant el curs s'han realitzat diferents tallers adreçats a saber fer l'exposició i comunicar als adolescents i joves a aprendre a respondre preguntes i a analitzar situacions reals que la professora va aportar.
La xarxa es troba amb el conseller de Benestar Social de la Generalitat.
El dia 28 d'octubre, la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social de la diòcesi de Lleida ha tingut a Lleida una trobada d'una hora de durada amb el conseller de Benestar Social i Família, el senyor Josep Lluís Clèries. El motiu de la sessió de treball ha estat dialogar al voltant del manifest fet públic per la xarxa el passat dia 6 d'octubre. La reunió, a la qual han participat 26 representants de les 14 entitats, ha transcorregut en un clima de cordialitat i de franc diàleg i hi ha possibilitat d'expressar al conseller Clèries les preocupacions sentides per les entitats sociocaritatives i fer unes propostes de millora en l'acció social amb les persones que més estan patint la crisi. La reunió ha acabat amb el compromís d'ambdues parts de continuar tenint un pont de comunicació i col·laboració mútues.
Entrevista.
Hola, avui al nostre programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida tenim a l'Amadeu Bonet, membre de l'Acció Catòlica Obrera i ara director de l'Escola de l'Esplai, la Fundació Verge Blanca. L'Amadeu és un home polifacètic, pare de família, educador, professor de tecnologia i creador artístic. Li tenim que agrair la seva col·laboració al nostre programa. Ell és qui ens ha ajudat a condicionar i arreglar la sala on ens trobem. És l'autor de les escultures que tenim al nostre estudi. Aprofitem per agrair-li la seva col·laboració. Amadeu, des de quan et dediques a l'art? I on et vas formar?
Bé, doncs, dedicar-me a l'art des de ben jove. M'agradava fer coses. Vaig anar fent coses amb fusta, amb ferro, amb diferents materials. A casa eren ferrers, el meu avi era ferrer, tenia una ferreria, el meu pare doncs va continuar amb la ferreria i el ferro era un material que tenia molt a l'abast i m'agradava fer coses amb ferro. Després ja vaig començar a fer coses amb altres materials i la formació doncs va començar en la pintura, que és un dels camps que menys he cultivat, ho vaig començar a fer amb en Víctor Pérez Pallarés, que va ser mestre meu al Col·legi Episcopal, i després he anat fent algun curset de ceràmica, poca cosa, bastant autodidacta, diríem, en el tema de formació respecte a l'art.
Com tu bé has dit, has treballat amb ceràmica, amb fusta. Ara mateix amb què treballes?
Ara mateix estic treballant amb escultura en ferro, bàsicament, i també amb mosaic. Són dues tècniques que, a més, les combino. Estic fent escultures amb mosaic, a part de mosaics en parets, mosaics sobre fusta, sobre diferents suports, i són dues coses que estic combinant. També la pintura l'he reprès des de fa uns mesos i doncs, també faig cartells, fotografia i altres art, diríem, de diferents tipus. No?
Diuen que tots els artistes tenen les seves fonts d'inspiració. Tu quines diries que són les teves?
Una de les meves fonts d'inspiració és la natura, el que hi ha al meu voltant, els paisatges, els animals. Després també les persones, la relació entre les persones. Tinc escultures, per exemple, doncs, quan veig alguna cosa que m'agrada, doncs allò intento plasmar en una escultura. Un dia doncs, la meva neboda feia un petó al meu pare i em va suggerir una escultura que després la vaig fer. Una parella que es fa un petó, una abraçada, són diferents motius que després m'inspiren a fer escultures. També obres d'art d'altres artistes. També l'art africà és una font d'inspiració per mi. Tinc moltes màscares i moltes coses relacionades amb coses que he vist d'art africà. Tinc diferents fonts d'inspiració, diríem.
Com hem dit abans a la presentació, ara l'Amadeu és el director de l'Escola de l'Esplai. Com diries que va començar la teva vessant vocació educativa?
La meva vessant educativa va començar com a monitor. Vaig començar a fer de monitor d'Esplai amb els magraners, amb un grup de nanos que estaven al Mijac, dins d'un moviment d'acció catòlica d'infants i de joves, i doncs d'allí vaig anar descobrint que això valia la pena, que treballar amb nens i amb joves i amb adolescents doncs era algo que valia la pena, acompanyar-los en el seu procés de fer-se persones. Després doncs vaig començar a estudiar magisteri i d'alguna manera doncs he anat cultivant, diríem, aquesta part de la formació per ser educador, a la vegada que he cultivat la meva part d'acció educativa, primer com a voluntari, com a monitor, i després ja contractat doncs, per l'Ajuntament. Com a educador de carrer vaig estar uns anys treballant i després com a mestre a escoles de primària i ja des de fa 15 anys com a professor de secundària a l'Institut de les Borges com a professor de tecnologia. Per tant, he passat una mica per totes les etapes educatives i també per diferents experiències, escoles rurals, escoles urbanes, escoles amb nanos amb més dificultats i també doncs, la vessant de l'educació no formal des del lleure, des del temps lliure i des de la formació doncs, de nois i noies i nens i nenes doncs, a través de moviments educatius.
Es podria dir potser que tens dues vocacions, la educativa i l'artística. Quina creus que va néixer en tu primer i quina relació hi pot haver entre elles?
De néixer, ja he dit abans que l'artística des de ben petit no em plantejava ser mestre ni cap cosa d'aquestes, no? Això va néixer després. Però en Pic vaig començar a fer de monitor, d'educador, de mestre, vaig veure que la part artística era una part important que jo podia treballar amb els meus alumnes, amb els nois amb els que acompanyava, amb els nens, i ho vaig anar relacionant des de ben aviat. I com a monitor doncs, em vaig anar, diríem, especialitzant en fer, diríem, intervencions artístiques dins de les colònies, dins de la parròquia on treballàvem, la parròquia de Magraners, i després també com a mestre doncs, em vaig, diríem, especialitzar també, tot i que no és l'especialitat, doncs, en temes artístics, en temes de plàstica, i com a professor ara doncs, a l'institut, faig tecnologia, però també amb altres companys de l'institut vetllem per la part artística de l'institut, decorar doncs, diferents passadissos i fer intervencions artístiques amb els alumnes i amb el professorat, també.
Abans has comentat educador de carrer.
Sí.
Ens podries explicar una mica en què consisteix?
Bé, va ser una experiència quan tot just vaig acabar magisteri. Van sortir unes places d'educador de carrer convocades per l'Ajuntament de Lleida i vaig aconseguir una plaça a la Mariola Bloc Joan Carles. Allí vaig estar 2 anys treballant amb un equip de professionals dels serveis socials i després érem uns quants educadors que treballàvem al carrer. O sigui, era educador de carrer perquè realment era estar al carrer, anar a trobar aquests nens i nenes que no anaven a l'escola, que tenien problemes per adaptar-se i per integrar-se a l'escola i intentar amb ells fer unes activitats amb la idea de que poguessin tornar a l'escola doncs, amb més garantia d'èxit i també que en el seu temps lliure doncs, tinguessin un acompanyament, que no estessin al carrer abocats, com estaven molts d'ells, doncs, a situacions de risc. En aquella època era el consum de la cola, eren robatoris i altres doncs, fets que van acabar sent per alguns d'ells doncs, motiu de després estar a la presó i perdre una mica l'oportunitat doncs, de tindre una vida més o menys digna, no?
En la teva vida, ha hagut alguna persona, algun mestre que t'hagi influït en el teu compromís en l'educació d'infants?
Bé, de mestres n'hi ha hagut. Als llocs on he treballat, per sort he trobat mestres que, a part de fer de mestres, eren mestres. Una de les persones que em va influir, que m'ha influït al llarg de la vida, no només com a mestre, sinó també com a persona, com a pare, amb la qual doncs, hem anat tenint converses, ha estat i és la Carme Agustí, una excel·lent pedagoga que, doncs, a part d'escriure llibres molt interessants, doncs, també fa un acompanyament personal de molta gent i m'ha ajudat molt en totes les vessants, com ja he dit, Després, als llocs on he treballat, també m'he trobat amb mestres, amb gent que eren mestres en el saber fer d'educadors. Per exemple, citar-ne un, quan vaig estar a l'escola rural, doncs el Joan Lluís Tous, que és ara ja està jubilat, un mestre de Verdú, que doncs, va crear tota una escola, diríem, de mestres que treballaven a l'escola rural amb una altra manera, un altre esperit, no? Després, als llocs on he treballat, sempre hi ha hagut algú del que pots aprendre moltes coses. Per tant, molts mestres he tingut al llarg dels meus anys, que ja són més de 25, dedicats a l'educació.
Ara, Amadeu, estàs dedicat a l'educació tecnològica, a l'IES Josep Vallverdú de les Borges Blanques.
Així és.
Quina diries que és la teva experiència?
Bé, és una àrea, per mi, interessant, perquè ho és pels nens. És una àrea en la que els nens i nenes s'hi troben bé, com que té una part molt pràctica, és una àrea en la que podem fer el que ara se'n diu un aprenentatge bimodal. És a dir, una part que és d'aprenentatges teòrics, conceptuals, però una part molt important que és d'aprenentatges pràctics, de saber fer. Llavors, els nens que tenen més dificultats en els aprenentatges de conceptes doncs poden mostrar les seves habilitats en aquesta part més pràctica. I al revés, doncs els que tenen més habilitats en la part més conceptual i a vegades els hi costa més la part més pràctica, doncs també se'n poden sortir. I a la meva experiència doncs és molt positiva en aquests 15 anys que porto fent aquesta feina, perquè doncs veig que és això, és una feina que li agrada als nens i m'agrada a mi. Disfruto amb ells i ells veig que l'assignatura també disfruten. A l'acabar la classe molts diuen, m'ha passat ràpid aquesta classe. Bueno, doncs això és una bona... És un bon indicador de que el que estem fent realment els motiva, no?
Uh-huh. Ara, l'educació als nostres centres passa molt pels ordinadors.
Sí.
Creus que els ordinadors han entrat dins les aules per no sortir-ne? Tu com
sí,
ho veus?
Sí, jo estic convençut de que aniran entrant, encara no hi ha, diríem, una entrada massiva, però a poc van entrant. L'entrada l'han de donar al professorat, i el professorat doncs, també necessita un temps per a adaptar-se i per a formar-se en tot aquest camp, i estem treballant en això, en el nostre institut, doncs ja portem temps fent formació de professorat, estem una sèrie de companys doncs, que ens dediquem, diríem, a acompanyar els altres companys a adentrar-se en aquesta feina de treballar amb els ordinadors a les aules, i als nens tot, també els agrada, com que és una nova eina i els motiva, doncs també pot ser una eina de treball interessant. I de cara al futur, doncs, penso que va per aquí, no? Perquè al nostre voltant està tot ja digitalitzat i doncs, els nens no poden, o l'escola no pot estar al marge d'aquesta manera nova de treballar.
Amadeu, estàs i has estat una persona compromesa en l'Església. Quina ha estat i és la teva vivència com a persona creient?
Bé, doncs, de primer, el meu compromís com a jove va estar dins de moviments de joves. He comentat abans el MIJAC, en el qual hi vaig estar com a animador, com a monitor, però també vaig estar a la JOC. És un moviment de joves obrers i cristians, és un moviment que té arrelament ja des de fa molts anys a Catalunya, és un moviment que és també a nivell internacional, és a dir, que està arrelat a molts països del món, i aquí és on vaig descobrir el meu compromís. Si vaig començar a treballar amb nens, doncs va ser també com un compromís per dur a terme doncs, els valors que havia descobert que Jesús em transmetia doncs, per poder-los transmetre als nens i als joves. I des d'un bon començament, la meva acció educativa i la meva acció artística, fins i tot, anava motivada, diríem, pel fet d'haver descobert el Crist i voler que altres també el descobrissin. Després, més endavant, doncs, ja, quan ja no era jove, doncs, ens vam anar ficant en moviments d'adults. Hem estat un grup de gent a Lleida, doncs hem estat en relació amb els moviments obrers de Catalunya. Primer un moviment que es diu UAC, que és a nivell de tot l'estat espanyol, i ara estem en un moviment que és més només d'àmbit català, tot i que també s'està obrint a altres diòcesis, que és l'ACO, que has comentat al començament, l'Acció Catòlica Obrera. I des d'aquí, des de dins d'aquests moviments, doncs hem anat descobrint el compromís en el món doncs com una cosa essencial per ser cristià. Els cristians, no, la nostra vida no és per viure-la dins de casa, dins de l'Església, sinó per viure-la en fora, per viure-la en la societat, en l'escola, en la família, en els amics, en el barri on vivim, i per desenvolupar allí doncs, tota una sèrie de valors i fer possible que un altre món sigui possible, treballant des de dins, colze a colze, amb tota la gent de bona voluntat i tota la gent que doncs, té ganes de fer que això sigui d'una altra manera. Un altre aspecte, dins de l'Església que em preguntaves, doncs, en el que estic ara compromès, és en la Fundació Verge Blanca com a director de l'Escola de l'Esplai. Ja porto 7 anys com a director de l'escola i doncs, han estat 7 anys per a mi molt enriquidors. L'experiència que he tingut sempre com a militant doncs, és que quan dones reps més del que dones i per tant aquesta experiència a l'Escola de l'Esplai també doncs, l'he palpat i l'he copsat. I hem estat doncs, treballant amb un equip de gent que ha anat canviant alguns d'ells, un equip voluntari, que som els que estem, el que en diem, a la permanent de l'escola, que vellem una mica doncs, perquè la filosofia de l'escola doncs, no es perdi, perquè l'encàrrec de l'escola, doncs, tot i que pretén educar monitors en el lleure, l'encàrrec és que ho fem des de l'Església, és un encàrrec que ens ha fet el bisbat, la diòcesi, perquè aquesta educació en el lleure vagi acompanyada o estigui feta des de la vessant de l'Evangeli, és a dir, que intentem promoure i educar en els valors de l'Evangeli i, per tant, és el que som la gent que vetllem aquesta, diguem, filosofia de l'escola, des de la permanent. I després, des de l'equip tècnic, que són gent contractada, alguns a jornada completa i altres a jornades més curtes, doncs anem vetllant per la qualitat, diríem, doncs, de tècnica del que són els cursos, cursos de monitors, cursos de directors, cursos monogràfics de molts temes. Aquest any també ens hem obert a fer formació de professorat. Ens hem aconseguit doncs, que el Departament d'Ensenyament ens reconegui com una entitat col·laboradora perquè els cursos que fem als mestres i professors els serveixen també doncs, com a currículum docent i, per tant, també és una nova oportunitat. També estem treballant molt en formació de gent aturada i de gent que està treballant en el món del lleure a través de sindicats, comissions obreres i UGT, doncs col·laborem amb ells en la formació d'aquests agents educatius que estan a les escoles, a menjadors escolars o estan en el temps lliure en diferents entitats.
Amadeu, ets una persona de trajectòria militant. Des de la teva experiència, com veus la situació actual de la societat?
Bé, doncs la veig que malgrat la crisi, que evidentment hi és i profunda, doncs la veig amb esperança, perquè aquesta crisi pot ser una oportunitat per canviar les maneres de fer que ens han portat fins aquí. I aquestes maneres de fer, bàsicament, penso que passen per com ens relacionem els uns amb els altres. I si poguéssim canviar aquesta manera de relacionar-nos ficant al centre la persona i no el diner com ha estat doncs, els últims anys, o des de ja feia més d'un segle i tot, amb el capitalisme, doncs, si poguéssim canviar aquestes relacions, això faria que el món pogués anar d'una altra manera. Hi ha molta gent que ha ficat doncs, el seu esforç i està ficant la seva vida en que això sigui possible. I, per una altra banda, hem de canviar les relacions també amb el medi natural. És a dir, hem d'aconseguir no carregar-nos el nostre planeta. Per tant, també aquesta dimensió ecològica de la nostra, del nostre viure i el nostre fer en la Terra.
Amadeu, moltes gràcies per haver vingut. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I a vosaltres per escoltar-nos. Fins la propera. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Tercera trobada general de voluntariat de Càritas Lleida.
Dissabte 12 de novembre del 2011, d'un quart de 10 a un quart de 2, a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, a la plaça Sant Josep número 2, tindrà lloc aquesta trobada adreçada a les més de 600 persones voluntàries de Càritas. En aquesta trobada, que comptarà amb la presència de Monsenyor Joan Piris, tindrà lloc la presentació dels resultats de l'enquesta sobre el voluntariat de Càritas Diocesana, una taula rodona i la conferència Ser voluntario de Cáritas, una experiencia de crecimiento y entrega, a càrrec de Maripachi Ayerra. Per una millor organització, convé confirmar l'assistència al telèfon 973 28 30 81. 973 28 30 81.
Campanya de Germanor 2011.
Diumenge dia 13 es celebra el Dia de l'Església Diocesana, en el que les col·lectes de les misses són destinades a col·laborar al sosteniment econòmic de les nostres esglésies diocesanes.
Xerrada sobre els estereotips en la immigració.
Sergio Barciela Fernández, responsable del programa d'immigrants de Càritas Espanyola, farà una xerrada a la seu de Càritas Diocesana amb el tema Falsos estereotipos de la immigració. Serà dijous dia 17 de novembre de les 5 a les 7 del vespre.
En els ulls del jove hi ha encesa la flama. En els del vell brilla la llum.
Víctor Hugo, escriptor francès. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Notícia o esdeveniment? Recordo que l'any passat es va parlar molt del rescat de 33 minaires soterrats a Copiapó, al desert d'Atacama, Xile. Va ser un exemple de comunió de persones, de tècnica i esforços compartits. La família humana donà tota una lliçó que va emocionar el món sencer i tothom ho vàrem celebrar amb molt d'agraïment i admiració. Malauradament, aquella tragèdia compartida solidàriament i amb molta commoció per milions de persones es va convertir poc després en un espectacle mediàtic irrespectuós. Aquella tragèdia va acabar bé, gràcies a Déu, i va ser un referent que va donar peu a parlar de les injustícies laborals, socials i morals que patien els miners d'aquell país. La pregunta és, per què va deixar de ser notícia si, segons testimonis directes, no ha canviat res aquell context sociolaboral, malgrat tantes promeses fetes per uns i altres? Podríem dir el mateix de situacions semblants, tant o més dramàtiques, que ens envolten a una certa distància. Haití, Costa d'Ivori, o molt més a prop de casa, si les volem veure. Per què deixen de ser notícia sense que les coses hagin millorat massa en la gran majoria dels casos? Pot ser perquè vivim la major part d'allò que succeeix només com a notícia, però no com quelcom que ens afecta i ens du a replantejar-nos la vida. Tal vegada perquè vivim les coses com quelcom que crida la nostra atenció només puntualment, com una notícia que ens arriba seguida ràpidament d'un munt d'altres, en les que amb prou feines parem atenció. Sant Ignasi de Loyola insistia molt en la importància de deixar-se afectar. Segurament aquesta és la diferència de percepció davant d'allò que succeeix al nostre voltant i a les experiències que viuen persones de prop o de lluny. Seria bo acostumar-nos a no girar full tan ràpidament. Deixem-nos afectar i procurem viure les coses que passen com esdeveniments que demanen la nostra implicació. Som membres de la mateixa família humana i part d'aquesta societat, l'única que tenim, ens agradi poc o molt. Pensem en la nostra contribució al bé i al mal, per acció o omissió, a casa nostra, però també més enllà. Certament hi ha moltes situacions que superen de llarg les nostres possibilitats, però si ens eduquem i contribuïm a educar per a viure-ho tot amb menys superficialitat i sumant afeccions, si augmentem entre tots la capacitat de reflexió i traduïm la nostra solidaritat en decisions personals i col·lectives en favor dels germans, segur que el nostre món arribarà a ser cada dia una mica millor. Quan parlo als membres de l'Església de Lleida, acostumo a dir que som branques d'un únic arbre i no podem tenir vida si no és vinculades al tronc. La mateixa imatge ens val com a ciutadans responsables de l'única humanitat i del bé dels seus membres. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Acomiadem el programa d'avui recordant que la militància cristiana és una virtut. També recordar-vos que l'entrevista la podeu visualitzar a la web del Bisbat, www.bisbatlleida.org. Aquest programa ha estat produït i realitzat per mitjans de comunicació social del Bisbat de Lleida. Els controls i l'edició, Alberto Videla, i el que els ha parlat, en Francesc López.
Debat a bata. El Bisbat de Lleida.
Bona setmana, amics.
Ràdio Estel.